saludem en Jaume Ramot, que és membre d'aquest grup. Senyor Ramot, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, senyor Ramot, quines són les activitats relacionades amb aquest Dia Mundial dels Ocells?
Oh, doncs mira, una bona mà d'activitats que es varen preparar ahir, que de fet tot va una mica, com deies, lligat al coneixement i a donar... a posar en valsa una mica aquesta fauna i aquesta flora que sovint en aquests territoris costaners, com he sentit el comentari que fèieu abans en el vostre programa, doncs cada vegada més deteriorat i més de més d'alguna forma reduïda. Uh-huh. Aleshores, el que intentem és això, posar en valsa aquesta flora, aquesta fauna, de la mà d'experts, sobretot, que són els que en saben, ornitòlegs, botànics, herpetòlegs. En aquest cas es varen muntar, normalment es munta sempre unes taules informatives amb pòsters, amb alguna mena de missatge, doncs, de donar a conèixer tota aquesta flora i fauna. Llavors el que es fa són tallers, plamainades, sobretot a nivell, doncs, de construcció de menjadores, per exemple, que ara arribarà l'hivern i els ocells a vegades, doncs, tenen problemes per trobar aquest aliment. Doncs una forma ben interessant és ajudar-los una miqueta i de pas gaudir de la seva observació a prop de casa. Varen venir una colla d'experts en ratpenats, que també és una de les espècies, doncs, potser que està més en regressió degut a una mica a l'alta contaminació de les zones ajardinades.
Però disculpi, però en tenim de ratpenats a casa nostra? N'hi ha molts o què?
Oi tant, i un bon grapat d'espècies. Són, jo crec, els grans oblidats de la nostra fauna, perquè, clar, la seva activitat és nocturna i a vegades no som capaços de distingir-los.
Home, perquè els associem una mica a la por i a la cosa fosca, eh?
Oh, clar, però això són reminiscències del passat, igual que amb les serps i els mussols, que sempre els hi ha tocat el rebre a l'hora d'aquesta cultura popular, que sovint és molt llesta i molt sàvia, però a vegades, doncs, bueno, jo no voldria tampoc entrar en detalls, però per una qüestió de creences
religioses... No perquè em posa al mateix nivell de serps i els mussols, i jo, sincerament, a mi un mussol em fa gràcia, però una serp, si la veig, vaja, apreto a córrer, que no s'ajudeu-me.
Sí, però miri, si se'n va una miqueta a parlar amb els avis, sovint li diran que quan canta un gamarús es produirà una mort en aquella masia... O que...
Tot molt científic, això, eh?
Sí, però de fet ha sigut un dels motius que aquestes poblacions hagin davallat durant molts anys, perquè evidentment si el cant d'un gamarús a prop de la casa significava que es morís un vedell o una vaca, el més normal és que sortís el pagès amb l'escopeta i aclarís el problema.
Ja.
Per tant, és cert que moltes espècies, doncs, miri, per qüestions de cultura han caigut amb aquesta xacra de la mala fama, la mala estrogança, i és cert que han pagat amb escreix aquest problema. I ara ens toca a tots una mica, i sobretot els que ens dediquem a l'estudi científic d'aquestes espècies, doncs, tornar-los a posar en balsa i de fet, explicar les coses com són. Doncs que els ratpenats, per exemple, amb les 2 hores d'albada que des que es pon el sol, les segones 2 hores, poden arribar a capturar uns 300 insectes per exemplar.
Amb dues hores? Això
sí, són depredadors d'insectes, que llavors, clar, tot això va a favor una miqueta de la salut ambiental del planeta. I si aquí vostè li suma, doncs, que la seva feina ens evita, doncs, de tirar tantes tones de DDTs o de rondups o de insecticides en l'ambient, doncs tot això suma.
Vostè, quan diu rondups, fa referència a algun tipus de fertilitzant de la terra, eh?
El rondup és un herbicida molt potent que encara, llastimosament, s'utilitza en gairebé totes les poblacions per mantenir a ratlla la mala herba.
Passem-ho per la traductora, perquè si no, a vegades costa d'entendre.
Sí, en fi, el que em referia és que ens estalvia tirar un engrapat de productes que ja està ben estudiat que gaire saludables per nosaltres no són.
Senyor Ramot, feia referència a les activitats que es fan especialment pels nens. Sovint, quan es fan aquest tipus de festes o de celebracions com aquesta que s'ha fet aquest cap de setmana, s'adreça molt als més joves o als nens directament. Això vol dir que ja hem donat per perduda la generació de la gent més gran o què?
Miri, no sé si l'hem anat per perduda, però el cas és que el futur d'aquest planeta està en mans d'aquesta mainada. I de vegades els coneixements que a casa no sabem transmetre, hem de mirar de transmetre'ls com sigui aquesta mainada. Perquè és evident que els mals hàbits que hem après els adults ara és molt difícil ja de revertir-los, però està clar que en la mainada és evident que hi tenim el planter dels nous polítics, dels nous arquitectes, dels nous metges, i tots ells, jo crec que sigui quina sigui la seva funció, hauran de tenir molt clara que el respecte per la natura és una eina bàsica en qualsevol dels camps de la seva vida.
Vostè, vostè és optimista en aquest sentit?
No em queda més remei que ser-ho, perquè si no plegaríem del que estem fent de forma voluntària tots plegats. Aleshores, jo veig resultats. Jo veig resultats amb la mainada, veig que saben ara que tirar plàstics al terra acaben revertint al mar i que acaben amb les tortugues que ells veuen per la tele amb plàstics a la boca, al coll lligats. Jo crec en la raça humana encara i sé que a la llarga serem capaços de revertir aquests problemes, estic segur.
Home, ara no, perquè dèiem al principi fa 6 anys que es va obrir, però, però vaja, no deixava de ser un bri d'esperança que en un lloc com Platja d'Aro, cobert d'edificis grans i de construccions i de ciment, s'hi obrís un parc de 150.000 metres. Quin balanç es pot fer després de 6 anys d'aquest parc natural dels Estanys?
Miri, el que comentàvem ahir en el, durant la jornada o durant la visita guiada és que a vegades ens entestem en reintroduir o recuperar espècies que en un municipi o alguna zona concreta s'han perdut. I això és un gran error. El que intentarem a partir d'ara o a fer entendre és que el primer, el que cal recuperar perquè et vinguin altres noves espècies o recuperar les que has perdut, és donar-los uns hàbitats adients. La natura està viva i la natura ressorgeix en la més mínima escletxa on pot agafar-se. De manera que tu generes un espai natural amb totes les condicions que requereixen aquestes espècies i per art de màgia, al cap d'un mes, d'un any, de 6 mesos, te comencen a aparèixer aquestes espècies que tu havies perdut durant molts anys. Perquè ja la natura es belluga, hi ha migracions, les llavors volen en l'aire, ens arriben llavors des de centenars de quilòmetres de lluny, i arrelen allà on aquest hàbitat és propici. De manera que el Parc dels Estanys, sense haver fet gaires invents, de fet es van fer les cubetes, s'han inundat. Això sí, vàrem deixar una part que en diguem el llegat biològic, que és una zona que no es havia alterat durant els últims 50, 70, 80 anys, i allà hi ha una mica de reservori de totes les llavors, de totes les espècies que havien poblat aquests aiguamolls o aquestes zones inundables ancestralment. De manera que l'únic que han hagut de fer moltes plantes no és recolonitzar, sinó escampar-se dins del mateix parc, i mica en mica doncs, hem vist com ens arriben els bernats, ens arriben els ànecs, ens arriben tota una sèrie d'ocells, fins a gairebé 150 espècies que s'han anat veient, de forma doncs, natural. Això no vol dir que el parc ja estigui, diguem, encarrilat. El parc corre molts perills perquè està en una zona molt urbana, i caldrà certa valentia dels polítics i cert respecte dels veïns doncs, per protegir-lo. Tenim exemples doncs, no sé, d'incivisme dins el parc, gent que passeja els gossos deslligats, que comencen a córrer darrere els ànecs, ja. De manera que encara no podem cantar victòria. L'espai el tenim, l'oportunitat s'ha generat, la natura ha respost fermament perquè s'ha repoblat tot molt bé, però ara també cal estar sempre amatent i vigilant que algun incivi, que són pocs, però hi segueixen essent dins la societat, doncs no posin perill tot aquest treball.
Escolti, deia, el parc està enmig d'una trama urbana. L'Empordà, justament avui a la portada d'aquest programa, i també ho explicàvem a l'informatiu, hi ha una sèrie de projectes urbanístics que afloren el territori en una zona que ja està molt ocupada per la construcció d'edificis. Quines són les conseqüències que tenen o que podrien tenir tots aquests espais de nova promoció urbanística que podrien aparèixer el Baix Empordà en els propers anys, si és que en té alguna?
Oh, i tant. Miri, la primera que em ve al cap és una reflexió que fem sovint en els nostres visitants a les visites guiades i escoles que anem, i és sota quines bases de creixement estem creixent i estem desenvolupant aquests nuclis turístics. Miri, tenim un recurs que no és menor, que és l'aigua. I sàpiga vostè que tota la Costa Brava estava bevent aigua de boca gràcies al cadàver d'un riu que es diu el Ter. Nosaltres, si no ens portessin aigua del Ter Pastoral, com a mínim tota la Costa Brava centre, no tindríem aigua. Només li donaré una dada. A Castell-Platja d'Aro-Segaró, durant els 2 mesos d'estiu forts, ens consumim una mitja de 15 milions de litres d'aigua de boca al dia. I ha de saber que si no fos... Sí, miri, doncs omplim piscines, reguem molta gespa, reguem molt de jardinet, molta dutxa de la platja, molt d'hotel, que la gent quan va d'hotel sembla que quan corregalen l'aigua va com vol. De manera que estem tirant d'una aigua que no és nostra. I la meva pregunta sempre és amb quin criteri podem seguir creixent quan els recursos que té el propi territori ja no donen de si. M'explico? Aleshores, si nosaltres haguéssim de regar i veure dels nostres recursos propis d'aigua, no tindríem ni el parc dels estanys, ni tindríem segurament moltes, perquè el nivell freàtic d'aquesta aigua estaria a 70 metres sota terra com estava fa 20 anys. De manera que només amb aquesta reflexió digui'm vostè quins plantejaments de creixement podem tenir.
Jo només pregunto. No,
l'incloc a la tertúlia.
Sí, està clar.
Fer una reflexió.
Està clar. No sé si veu vostè amb optimisme l'anunci que es va fer ara fa un any i escaig sobre la reducció progressiva de la quantitat d'aigua del Ter que s'anirà derivant a les comarques de Barcelona, i si no recordo malament, amb l'objectiu del 2020... No li vull dir un any que no recordo, però vaja.
Hi ha una
reducció progressiva, no sé, des d'un espai com el seu, del grup de Natura Externa, no sé com veuen aquest anunci que es va fer.
És que fixi vostè que el Ter normalment va per sota del seu caudal ecològic. No ens podem plantejar reintroduccions de llúdrigues, de moltes espècies d'animals que ens agradaria que estiguin al Ter, si el riu no porta l'aigua que mínimament pot tindre per albergar una vida digna. Aleshores és evident que cada...
Ep, sembla que hem perdut la comunicació amb en Jaume Ramon. Senyor Ramon, disculpi, que se'ns ha tallat la
sí.
seva veu. Deia.
Molt bé. Sí, me sent?
Sí, el sento.
Ah, doncs, perdoni. Doncs això que li deia, que és evident que cada zona haurà d'anar autogestionant una miqueta els seus recursos, de manera que no tot reverteixi o tot recaigui en un riu que d'alguna manera està patint les conseqüències d'aquest mal ús de l'aigua que tenim. De manera que... per mi el secret està en que siguem d'una vegada capaços de poder dir quants volem ser a la Costa Brava i quin creiem que és la seva capacitat real. Crec que les illes, totes aquestes coses ja se'ls estan preguntant.
Sí.
I aquí sembla que doncs, mentre hi hagi un pam de bosc per edificar, doncs no hi ha problema. Miri, ja ha llevat de la destrucció del territori, cosa que em sembla matar la gallina dels ous d'or, perquè si aquí a la Costa Brava ens hem crescut turísticament és pel seu atractiu natural. Si ens volem carregar això, cosa que recauen els polítics i els que els votem, pensin també en aquests recursos que no tenim i que el territori requereix per créixer. De manera que algun dia algú s'haurà de ser a la taula i començar a parlar seriosament de quants volem arribar a ser i fins a quins nivells podem créixer.
Aquí hi ha una altra qüestió, disculpi. Hi ha una altra qüestió, vostè em parlava de com l'urbanisme es carrega els boscos, per simplificar-ho, però sí. Si vostè es passeja pels boscos de casa nostra, també veurà que estan molt bruts, molt descuidats, no bruts de brutícia en general, sinó de sotabosc o de, jo què sé, encara hi ha molts boscos que tenen arbres caiguts i secs, completament secs, cosa que suposa un risc d'incendi forestal enorme com a conseqüència de les nevades del 2010. Aquí hi ha un altre vessant, que és la del manteniment del bosc.
Tinc claríssim que hi ha encara... L'administració té molt bosc per gestionar, les subvencions als propietaris són paupèrrimes, vull dir, qui té avui en dia un bosc li és més un problema que... Però, per altra banda, tenim una sèrie de propostes de futur, com pot ser el pèl·let o com pot ser les energies alternatives, que ens poden donar sortida i donar una sortida econòmica a aquests boscos. Això també recau, sota el nostre criteri, amb decisions polítiques. No sé si ho sap, però avui en dia estem esquilmant tot el pèl·let o tot el sotabosc que surt, s'està enviant a Itàlia des de Palamós amb vaixells, que allà ens construeixen aquestes boletes de pèl·let i ens el tornen a vendre. De manera que, no sé, algun dia haurem de parlar a veure si aquí som capaços de tirar endavant una indústria que aprofiti aquests recursos que tenim tant a la vora i que potser ben gestionat. Pensi que des del punt de vista també més científic, l'estat del bosc, el que per la població normal pot ser brut o abandonat o deixat, per molts de nosaltres és un biotop perfecte, que és com el seu estat natural hauria de ser. I el fet de veure un bosc net i pelat per el sotabosc, malgrat que les franges de seguretat puguin estar molt bé, pensi que també redueixen moltíssim les espècies que poden arribar a viure dintre un bosc.
Jo quan li parlava de brut em referia a això, a tota aquesta massa forestal caiguda i que s'ha anat assecant amb el temps, que no s'han retirat.
No és el meu fort, la gestió forestal, però sé que tenim un... tenim una assignatura pendent amb la gestió forestal a Catalunya. En molts llocs d'Europa que l'explotació de la fusta i tot el tema de silvicultura està molt més avançat, tenen una gestió forestal molt ben feta, i jo crec que a Catalunya amb això també hem d'avançar bastant, perquè, com vostè sap, el territori boscós a Catalunya en general ha crescut molt en els últims 40 anys degut a l'abandó del camp. O sigui, tot el que abans eren feixes, camps d'oliveres i de vinya que hi havia en aquestes muntanyes de Gavarres i de l'Empordà, tot això resta abandonat i el bosc ha anat creixent, de manera que això ho veiem hasta amb les espècies d'ocells forestals han anat a l'alça a Catalunya, i les espècies que serien periurbanes o que estarien ubicades en les zones de camps, de conreu, aquestes van molt menys, perquè els seus hàbitats han canviat les cartes, m'explico?
Sí.
I clar, això també fa que a l'haver pujat totes aquestes masses forestals, doncs, requereix també una resposta ràpida, penso, de l'administració. Miri, vam fer un càlcul de la nevada que vostè em comentava del 2010. El preu de la llenya i la retirada de la llenya d'una finca d'aquí de Castellaro li suposava al propietari un cost de 5 cèntims per quilo de llenya. O sigui, que aquesta diferència o algú la posa, o el propietari és evident que el que no pot fer és, a sobre de treure la llenya, vendre-la, afegir-hi 5 cèntims per... Per tant, és evident que hi ha temes pendents a tractar.
Senyor Ramon, no tenim temps per més, perquè el tema és molt ampli, i li he de dir que vostè no té molta capacitat de síntesi, això també li he de dir, però en qualsevol cas, no, l'emplaço a que un dia tinguem una conversa més abasta sobre aquests temes que ens interessen i ens preocupen.
Sí, intentarem portar-ho més ben organitzat tot.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Molt bé, bon dia.